Primer passa un any i després en passa un altre. I tot seguit, un mil·lenni i dos mil·lennis i tres mil·lennis. És així com els humans hem escrit la nostra història i tenim la nostra identitat. Pedra a pedra, aquesta és la història humana de la comarca de la Garrotxa. Què en sabem dels més antics dels nostres avantpassats garrotxins? De quina manera van viure la nostra comarca? Quin era el seu lloc de procedència? I com ho sabem tot això? Pedra a pedra, un programa d'Albert Aulines i Francesc Xavier Medina.
Benvinguts a un nou episodi del Pedra a pedra, la història dels antics garrotxins. Un espai de ràdio centrat en la divulgació dels períodes més antics de la nostra prehistòria comarcal i regional. En el programa d'avui us parlarem dels neandertals. Aquesta espècie extingida ja, que és la darrera que ho va fer-ho, d'extingir-se abans que nosaltres, i que bé, que des de sempre doncs, ha despertat la curiositat tant dels investigadors o estudiosos d'aquest tema, però també del públic en general. Perquè, és clar, aquesta qüestió realment és interessant i ens afecta. És a dir, actualment l'Homo sapiens som l'única espècie humana que viu a la Terra. Però clar, això és un fet excepcional dintre els últims 5-6 milions d'anys que hi ha hagut doncs, espècies humanes o domínids al planeta Terra. És a dir, sempre els humans hem tingut doncs, hem compartit l'espai amb altres espècies. Ja fos, doncs, hi havia l'Homo erectus, hi havia l'Homo habilis, hi havia diferents espècies d'Australopithecus. Sempre hem estat acompanyats, excepte nosaltres, la nostra espècie, els Homo sapiens. Com és això? Per què? I llavors, esclar, ens interessa molt saber doncs, l'espècie anterior a nosaltres, que és el Neandertal, doncs, per què es va extingir, no? És un enigma. I a més d'això, aquesta cosa enigmàtica doncs, del seu final, darrerament també és molt interessant saber doncs, el seu origen, no? I sembla ser que aquí, tant en el seu origen com en el seu final, doncs nosaltres, a la península Ibèrica, pels jaciments que s'estan trobant, tant per les restes arqueològiques com també per les evidències genètiques, que és un tema de màxima actualitat, doncs apunta doncs, que la península Ibèrica és una zona molt interessant per, sembla ser, per poder resoldre aquestes incògnites. És per tot això doncs, que avui el que farem, parlarem dels neandertals, donarem una visió general del seu origen, com eren els neandertals, com vivien, què ens aporta la seva genètica i llavors també de la seva extinció i també després parlarem doncs, aquí a la comarca, a la Garrotxa i a les comarques gironines, doncs, de la presència neandertal. Doncs és el que farem en el programa d'avui, un nou programa del Pedra a Pedra, la història dels antics garrotxins, i al qual doncs, us donem la benvinguda i esperem doncs, que us ho passeu bé com fins ara.
Hola, benvinguts. I per començar amb aquest programa dedicat als Neandertals, el que primer que podríem fer és explicar exactament aquest nom de Neandertal, per què és degut.
Sí, el nom és molt curiós perquè fa referència doncs, al primer lloc on es va trobar aquesta espècie, domínid extingit, que això ja fa uns 50 anys, va ser a la meitat del segle XIX, a una vall situada a Alemanya que es deia Neandertal, que curiosament l'etimologia en alemany és Neandertal, que vol dir home nou, la vall de l'home nou. I és curiós això perquè aquesta va ser la primera espècie que es va trobar, diguéssim, fòssil, no? És a dir, avui en dia doncs a l'escola, tots hem estudiat doncs això, el fenomen de l'evolució i de l'origen de l'home. I donem com per suposat, doncs, o a vegades podem donar per suposat que sempre ha estat així. Estem parlant d'una cosa que fa 4 dies que ho sabem. És a dir, només fa 150 anys doncs, que la investigació, les dades, l'arqueologia, la genètica, totes aquestes coses les sabem. O sigui, fa 200 anys no s'havien trobat restes fòssils d'homínids i per tant no hi havia un desconeixement sobre això, no? I bé, això és el que fa referència, doncs, al... És curiós, eh? El tema del Neandertal.
Uh-huh.
No?
Que és una miqueta com el de Cromanyó, no? Poder? Que també el lloc dona nom a l'espècie?
Exacte, sí. Això són el topònim, no? Que dona nom.
I bé, i aquests Neandertals, aquests humans, podríem dir exclusivament europeus, no? Farem una petita descripció perquè tots al cap tinguem una miqueta com eren, no? A vegades,
farem un retrat, no?
Sí, un petit retrat, una petita descripció, perquè a vegades les imatges que ens formem a vegades no potser no s'acaben d'ajustar al que podrien ser. Perquè el que podríem dir...
Això que dius està molt bé perquè un dels problemes de l'Neandertal precisament és que els primers que es van trobar aquest precisament d'aquí d'Alemanya, de la cova de Folder, és doncs, que tenia una sèrie de característiques doncs, que els primers que el van observar doncs, van llançar tota sèrie d'hipòtesis de que si era doncs, retrasat, que bueno, tenia una sèrie de deficiències físiques i, esclar, això es va crear, i després va haver-hi algun altre jaciment també, que es van trobar així, no? Com que són diferents de nosaltres, i es va crear una mena d'estereotip que encara dura ara, o que cada vegada poder menys, però d'això, el Neandertal és doncs, una espècie així bèstia, no? Retreçada, amb poques capacitats cognitives, no? Bueno, mentals, etc. I, bueno, i esclar, aquest és un estereotip, i després hi ha hagut pel·lícules, no? Doncs, que hi han ficat el dit a la llaga.
Això de cullerada.
Exacte. No? I per això doncs, ara és interessant això que deies de fer...
Una petita descripció.
D'un retrat, no? Com, com són els Neandertals. Mm-hmm. És a dir, aquí fa gràcia la gran pregunta que es feia fa 50 anys, no? Si estiguéssim a Nova York, al tren, i el Neandertal anés elegantment vestit, seríem capaços de reconèixer o passaria desapercebut, no? Aquesta és una... Doncs ara ho mirarem.
Ara ho veurem. El que podríem... La primera descripció que podríem fer corporalment seria que ells eren més robustos. En contraposició, nosaltres tindríem una figura més esbelta, una miqueta més alta, més prima tota ella. Ells eren gent grossa. Robustos.
Adaptats al... Sobretot, molt adaptats al medi, ben... Una constitució esquelètica doncs, complexa, molt forts. Realment, comparats amb nosaltres, en aquest sentit, són...
Sí,
físicament, serien molt, molt més forts.
Les seves alçades... Podríem dir que no difereixen tant dels que podien aquí promitjar fa sí. 30 anys o 40, no?
O la mitjana mateixa, que també va haver una època que l'alçada era
més reduïda.
Que ara.
Estaríem parlant dels homes que oscil·laven entre 1,64 m, 1,68 m, i les dones entre 1,52 m, 1,56 m, més o menys. Que, bueno, són uns alçades... prou estàndards o de la majoria de nosaltres que trobem avui en dia.
I aquestes alçades que dius, això, una de les sorts que tenim, els que estudiem aquests temes i que ens interessen, és que el Neandertal se'n saben força coses. Hi ha molts enigmes encara, no? Però és una de les espècies humanes que més coses se saben perquè hi ha hagut la fortuna o, bueno, l'encert de que s'han trobat bastantes restes doncs, òssies. I, esclar, això permet doncs, fer aquest tipus aquestes aproximacions, no? De més o menys la mitjana de la seva estatura, bueno, hi ha tres dades que ara irem dient, doncs esclar, pots tenir, doncs, sempre hi ha llacunes, sempre hi ha doncs, un nou descobriment que et canvia doncs, algun detall, no? Però hi ha prou dades doncs, com per saber això, aquestes aproximacions, no? De tenir una sèrie, més o menys un estereotip, diguéssim, un retrat robot, doncs, com podria ser un Neandertal tipus, no? Per entendre'ns.
Doncs aquest,
i faria aquestes mides. No?
Aquest Neandertal tipus, podríem dir, un altre dels seus trets característics és que tenen unes extremitats curtes, no? Tenen uns braços i unes cames més curtes que les nostres. En contra, tenen un crani i una capacitat craneal superior a la nostra. El nostre cervell cubica 1.400 centímetres cúbics.
De mitjana.
De mitjana, més o menys.
Sí, sí.
En canvi, el seu era 1.500. Era més.
Per tant, eren més intel·ligents que nosaltres. Això està bé, és una de les teories, bueno, això com mires la història de la investigació, és curiós perquè era com un imprevist, no? És a dir, els que defensen o defensaven que a major capacitat cerebral, doncs, més intel·ligència, doncs esclar, aquí això no va així, perquè els Neandertals, tot i que sí que, com ja parlarem després a l'apartat de cultura i de, bueno, d'aquest tema, doncs, i les capacitats simbòliques, o ja n'hem parlat als programes anteriors, doncs en tenien, tenien un cert grau d'intel·ligència, esclar, no l'han tingut mai tan desenvolupada com nosaltres, això és evident pel tipus de restes, no tan desenvolupada, però l'han tinguda. I llavors, clar, però si el tenien al cap més gran, diguéssim, havien de ser més intel·ligents. Esclar, això és d'aquelles coses interessants de la complexitat de la vida, no? del fenomen biològic de les espècies. Aquesta és una més, no? El cap més gran sí que li tenien, però bé, és curiós.
Uh-huh. Després podríem, ja que estem en la zona del cap, podríem dir que ells tenien a les celles, no? Una cosa que es diu, ells tenien unes celles supraorbitals, o sigui, els hi sortien en fora, cosa que nosaltres tenim el...
Tot pla aquí, sí.
Tenim el front pla, no? No ens passem la mà per la cara i fins que no trobem el forat de l'ull no hi ha cap impediment, és tot recte. En canvi, ells no, ells tenien un petit bony, no? Els hi sortien les celles en fora. Tenien també una cosa que es diu prognatisme facial, o sigui, feien com més morro, els hi sortia tot el que és la part del nas i de la boca, els hi sortia més, una miqueta més que nosaltres.
Sí, destacaria respecte a nosaltres.
Uh-huh. I llavors també destacaríem el nas, el tamany del nas. Era un nas gros.
I això, bueno, i les causes de que seria motivat...
Bueno, pues, creu que és per... Bueno, el seu sistema de refrigeració... Per
adaptar-se al clima, perquè, com parlarem després, clar, era una època de màxim...
fred,
tot i que va haver-hi moltes fluctuacions climàtiques, però el clima en general, doncs, era, estem parlant d'una de les darreres glaciacions que hi ha hagut al planeta, no?
Uh-huh.
I llavors una cosa també que és interessant, que parlem de la fesonomia, no? De la seva cara, bàsicament, doncs és que així en general, si ho miréssim de perfil, la seva cara, doncs, s'assemblaria a una pilota de rugby, no? Perquè el tenia el pragmatisme així facial avançat, però també tenen l'acabament, doncs, una forma ovalada, no? És el cap rodó com nosaltres, tota la morfologia, bé, tenen una cara, doncs, diguéssim, molt particular. És fàcilment reconeixible per tota aquesta sèrie de trets, no?
Uh-huh. I després, ja per acabar amb aquestes dades introductòries, per saber més o menys com eren, podríem dir que la seva edat, no? Que vivien més o menys la seva mitjana, oscil·laria entre els 30 i els 50 anys en els casos més sort, podríem dir.
Sí, com que s'han trobat bastants enterraments de Neandertals, se n'han trobat de totes edats, no? Majoritàriament se troben gent jove, de 15 a 20 anys, o hasta de més petits. S'han trobat, de fet, de totes les edats, no? Però llavors, els que s'han trobat més antics, no? El vell de la Chapelle aux Saints, un jaciment clàssic francès de fa 100 anys, bueno, doncs són aquestes edats, com a molt estirar 50 anys, però fins a 30, sí. És
lo normal.
Sí,
és
per... De fet, això que s'han allargat la vida, no? I que ara és un tema de màxima actualitat, perquè diuen que podran viure fins a 120 anys, no? I que estan investigant sobre les causes de la genètica, doncs, perquè envellim o no. Bueno, això l'altre dia vam fer un reportatge a la 2 sobre aquest tema. Bueno, ara se'ns està allargant, no, la vida, però el que eren les espècies, abans que nosaltres l'Homo sapiens, el límit de la longevitat de vida sempre era a l'entorn d'això, 30, 40, 50 anys, com o molt, ja està menys. El pas aquest, doncs, ha estat una cosa típica de l'Homo sapiens, el fet d'allargar tant la vida com la mitjana de vida com la que tenim nosaltres, això de 60, 70, 80 anys.
És un fet excepcional.
És un fet excepcional dintre el que és el recorregut, no? El llinatge de la nostra espècie i dels nostres, diguéssim, antecessors, no? d'homínids o d'altres espècies humanes.
I bé, ara que ha fet aquesta primera descripció, podem parlar dels orígens, els seus orígens que si ens heu anat seguint aquestes setmanes, doncs més o menys hem fet bastantes pinzellades i n'hem parlat bastant. El seu àmbit geogràfic, no? on els trobaríem...
Els situem, els, primer de tot, sí, això és interessant.
Els situarem, podríem dir que estem, bàsicament és Europa, però no tota l'Europa que coneixem avui en dia, sinó és l'Europa gairebé mediterrània, no? Península Ibèrica, sud de França, Itàlia, Balcans, Grècia...
I... Que és les zones de força concentració.
Uh-huh. I després ja ens estendríem ja més cap al Pròxim Orient, fins a arribar a un màxim del que podria ser l'Uzbekistan, cap allà a la Sibèria central, com a molt.
Aquí és on s'han trobat, diguéssim, les grans concentracions de neandertals. Tot i que a l'Europa central també n'hi ha, la mateixa que dona nom a Alemanya, la cova de Folder, no? Però aquesta és la... O sigui, a partir de les restes que s'han trobat, ja siguin de... pròpiament humanes, no? Restes fòssils d'humans, o sigui, l'esquelet, o també el que és la indústria, perquè la cultura, ja n'hem parlat a vegades, la cultura, si, que no hi hagi un os, no vol dir que no hi hagi hi hagi hagut la presència humana, és a dir, si trobes les eines, per exemple, aquí comarques de Girona, restes humanes de neandertals, poquíssimes, bàsicament la mandíbula de Banyoles, però tenim cultura, les eines les hem trobat en superfície o en coves, no? N'hi ha, per tant, sabem de la seva presència. El cas, per això, és això que dius molt bé, de l'acotament, diguéssim, de territorial, de l'extensió, és aquesta. I, bàsicament, la forta presència dels neandertals és el que és això, l'Europa occidental, sobretot al sud, o sigui, a les penínsules, la península ibèrica, la península itàlica, que és la zona de forta concentració.
I perdó, ara, curiosament, s'apunta com la península ibèrica com el seu focus de naixement.
Sí, sí, això és una cosa que crida molt l'atenció perquè últimament, a través dels estudis que s'estan fent aquests de genètica, que tots els oients que estigueu interessats en aquest tema, doncs aquest últim any n'heu sentit moltes de dades així pels mitjans de comunicació, ja sigui la tele, reportatges als diaris, etc. Doncs s'estan fent estudis de seqüència genètica, no?, dels neandertals de diferents llocs, des de Croàcia, el famós jaciment de Vindilla, no?, o del Cidron, que és aquest també un jaciment molt conegut actualment, que està a Astúries i s'han trobat diversos neandertals i s'hi han pogut fer, doncs, extreure seqüències d'ADN, no? I això, bueno, a través d'un institut d'Alemanya, doncs, que coordina tots aquests investigadors, s'estan fent aquestes comparacions de seqüències genètiques. I bé, i sembla ser, doncs, que la península ibèrica, alguns investigadors apunten, doncs, que podria ser el lloc d'origen, un dels possibles llocs d'origen, vaja, hauria sorgit aquesta espècie, no? Però el tema de l'origen de l'Andertal és un altre... És que l'evolució humana només té que problemes.
És un altre enigma.
Un altre enigma d'aquests. No hi ha maneres de trobar una dada definitiva, no? És un enigma. D'on provenen? O sigui, els Andertals es van originar a Europa, no? Però de quina espècie provenen? I el lloc on s'originen, no? Exacte, concretament. Uh-huh. És un enigma, i bé... Potser les dades, les seqüències d'ADN, doncs, contribuiran a això, la troballa de noves dades, l'excavació de nous jaciments. Clar, també un altre tema que és, bueno, que ja n'hem parlat a País Bàsic del programa, és les enormes dificultats per poder excavar. Això ja n'hem parlat, és a dir, una és de trobar els jaciments, no? Costa molt trobar un jaciment i que s'hagi conservat així antic, i l'altra les dificultats per excavar. Vull dir, hi ha països com el nostre que en principi ja civilitzat, doncs, problemes burocràtics, problemes econòmics, vull dir, no és un tema, la cultura, la ciència, la investigació no és la prioritat del nostre, el nostre país no funciona així. Uh-huh. No és prioritari, és prioritari a l'hora de parlar, però en fets pràctics no ho és.
Sí, sí, i més en un dia com avui, que és la jornada de reflexió per les eleccions de demà. Exacte. Al Parlament.
Aquests dies se'n parlen, però a la veritat tota la gent, doncs, que es dedica a aquest tema ho sabem de sobre, no? Potser França és un lloc més diferent, per això s'han trobat més jaciments, és un país més culturalment més avançat, Alemanya també, o l'Europa central, però tot això, les dificultats de tot tipus hi són, no? Perquè jaciments n'hi ha, jaciments per investigar, però pocs jaciments s'ha arribat a fons de la qüestió, no? D'allò poder fer, doncs, estar 20 anys seguits treballant i anar trobant restes, no? Llavors, tot plegat fa, doncs, que, bueno, que ja és una gran sort tenir aquesta visió general, diguéssim, o tenir, bueno, aquestes dades que puguin anar lligant i explicar el que estem dient ara, no? Que és una mica així general, per situar-nos, doncs, uh-huh, sobre els neandertals.
Llavors, un altre fet que marca, bueno, que té uns petits trets que és remarcable, seria que amb aquestes grans àrees que hem explicat ara del seu establiment, no, entre aquesta Europa occidental i el Pròxim Orient, no, podíem parlar que aquests humans tenien petites diferències, molt petites, entre si, no? Que...
morfològiques i genètiques, sí. Això és el que diuen aquests, o sigui, molt interessant, aquests estudis genètics i sí, que uns serien més rustos que els altres, etc. Sí, que, esclar, ja és un tema també, hi havia races dintre els neandertals, esclar, això de les races, no?, que sembla, és un altre tema, hi ha que diuen que sí, hi ha altres que diuen que no, perquè sembla ser que els, concretament els del Pròxim Orient, el Pròxim Orient, o sigui, la zona d'Israel, ja entre els anys 30, se n'hi van trobar bastants en diferents coves, molt conegudes, la de Tamut, etc. N'hi ha moltes, Kebara, Tabun, bueno, s'hi han trobat, no?, restes de neandertals, i aquests sembla ser que eren los neandertales del Levante, no?, que sempre es diu, eren diferents dels que es trobaven a França, etc. I sembla que hi havia, no?, una sèrie de diferències, i per això a vegades es parla, doncs, de dos regions. És un tema molt interessant, perquè a més també ara s'està llançant les hipòtesis, doncs, que, o sigui, els neandertals són originaris d'Europa, són d'aquí, de casa nostra, de l'Europa occidental, potser van néixer, es van originar a la península, ja s'acabarà sabent això, ja s'irà investigant, però probablement aquests límits que deies ara abans, hi ha investigadors que diuen, doncs, que podien haver anat molt més enllà del Pròxim Orient i de l'Àsia Central, no?, que es podien haver trobat també a la Índia, algú que apunta a Xina, per què no?
No, i tant, sí.
És una passada tot plegat, perquè ara és això que va passar fa 3 o 4 mesos, que es va trobar en aquella cova de fa 40.000 anys una nova espècie que la van poder datar, bueno, la van poder, diguéssim, identificar a través de la genètica. És un fragment ossi, que en van parlar d'això.
Sí, ho van comentar.
Una nova espècie, diguéssim, de 40.000 anys, o sigui, que això ja ho trenca tot, és a dir, tens l'Homo de Flores, tens el Neandertal, l'Homo sapiens i ara aquesta nova espècie. Per què no? És a dir, esclar...
Això només el temps ens ho dirà. I el que sí que també, ara que estem parlant d'aquests estudis de genètica, que cal remarcar i que ens ha ajudat darrerament, és l'estudi del gen que s'ha vingut a denominar pels estudiosos MCUR, no? Que, bueno, que ha fet unes revelacions, podríem dir que sorprenents, no?
Sí, això és... No, és fantàstic això, perquè clar, sembla ser, doncs, que una imatge nova que es dona dels neandertals és, doncs, que tenien la pell clara, bueno, i sobretot el tema, doncs, aquest és el gen de la pigmentació, no? I per tant vol dir del color dels cabells en aquest cas, i sembla ser, doncs, que eren pèls rojos o no, evidentment no tots, no? Però doncs que podrien ser això, de pell clara i que, bueno, cabell pèl roig.
Sí, mira, com els nòrdics.
Com els nòrdics,
venen aquí a Eivissa, sí. els anglesos i això.
Doncs igual.
Més o menys.
Adaptats al fred, vés a saber. Sí, però això sí, és una cosa que ha sortit molt ara per tant el Cidron com aquestes coves que hi ha a Múrcia de neandertals, no? Que se troben ocre, aquestes que excaven en Cillao i, bueno, aquesta gent, aquests portuguesos en combinació amb els de Múrcia, bueno, això és el de menys. Doncs això, no? Aquesta és una, el fet aquest que puguin tenir, siguin pèls rojos i la pell clara, no? Això ja és una cosa que és sorprenent, perquè...
Sí, home, això toca moltes visions que qualsevol podria tenir.
No. La imatge aquesta que dèiem abans, no? Dels neandertals bruts, bueno...
Sí, bueno, normalment quan tu te l'imagines, te l'imagines moreno.
Moreno, exacte.
Per alguna cosa, te l'imagines moreno.
De fet, en els estereotips aquests de dibuixos, de còmics i imatges, no? com se representava visualment el Neandertal, mai, diguéssim, en l'imaginari col·lectiu havia aparegut, no? Se l'havia representat pèl roig. En canvi, la genètica, pam, va i et diu que sí, que eren pèls rojos. No? Això una. I després l'altra és el tema de l'ornamentació personal, que ja en parlarem d'això, és a dir, que tenien, doncs, això, collarets o penjolls, propis per, o es pintaven també la pell, no? S'ha trobat a través, doncs, d'ocres, de pigmentació natural, no? de minerals, doncs, que els transformaven per pintar-se els cossos. Doncs això, molt abans, o molt abans, uns 10.000 anys abans que apareguessin els Homo sapiens aquí a Europa. Bé, això a l'apartat de cultura ja hi farem referència, però són d'aquelles coses, doncs, allò que diguem, la necessitat de continuar investigant i d'aquests nous enigmes, no? que són de talla universal, Però al tanto, també aquí a casa nostra, esclar, per què no poden aparèixer? De fet, ja tenim alguns jaciments interessants, no? Com tant Serinyà com l'Abric Romaní, no? Que són els més destacables, però n'hi ha, i per tant, no parlem d'un... O sigui, parlem d'un fenomen general, Neandertals, evolució humana, però que nosaltres, a vegades, i per això fem aquest programa de prehistòria comarcal, perquè és des d'una visió general, és a dir, també, nosaltres aquí també hi podem... També tenim coses a dir, no? Per contribuir, doncs, a aquests dubtes i a, bueno, a la passió, diguéssim, d'aquest tema, no? De contribuir, no? D'una forma, diguéssim, més pràctica, més directa.
Obrim de bat a bat Ràdio 90 perquè entri aire fresc. Noves músiques, nous continguts, nous formats i moltes noves idees. Per estar informat de tot, no oblidis buscar-nos a internet a www.r90.org, un espai en constant creixement on pots escoltar la ràdio en directe, baixar-te qualsevol dels nostres programes i estar al cas del que es cou a la ràdio en moviment. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa.
Bé, i explicat el seu origen i haver fet una petita descripció de com eren, podem començar a parlar de com vivien, no? En la seva relació en el medi, perquè una de les coses que sempre s'han dit, o tradicionalment s'havien dit, és que era l'humà del fred, no? Vull dir, però potser és una matització que no és del tot certa.
Exacte, sí. No, perquè esclar, ells com que van viure en una època doncs, de les màximes glaciacions, doncs sempre se'l havia associat això, que eren uns humans molt adaptats al fred. Llavors pel tema d'això que hem dit abans, dels ossos tan robustos, sobretot pel tema del nas, no? Que el tenen així gros, doncs que es deia que era una forma doncs, de refrigerar, no? d'escofar l'aire per adaptar-se. Era una adaptació climàtica, no? una adaptació al clima, una adaptació biològica. Però bé, últimament, doncs, el que s'està veient és que s'estan trobant jaciments de Neandertals en tota aquesta zona que havíem dit abans, no? d'Europa Occidental fins a la Sibèria Central, doncs que, esclar, en els jaciments, és a dir, a part de trobar objectes, no? Que és lo maco, no? Trobar, vale, una eina de pedra, fantàstic, vale, molt bé, però a part d'això, l'interessant dels jaciments, o potser més i tot, és poder fer doncs, estudis de pòlens, de fauna, és a dir, per fer una reconstrucció paleoecosocial, que se'n diria, és a dir, antiga, l'antic medi i la natura i la societat, no? Perquè puguis entendre doncs, a quin medi vivien aquesta gent. Uh-huh. No? I llavors, clar, el que s'està veient és doncs, que vivien en medis francament dispars.
Uh-huh. És a dir, o sigui... Des d'una fauna freda d'aquesta zona més del nord, no?, fins a una zona més càlida, com podria ser el Pròxim Orient, aquesta zona que hem estat parlant d'Israel, clar, és molt diferent. I a més, si tenim en compte de que, sí, vivien en glaciacions, però també van viure en períodes interglacials, no? Amb els seus canvis de vegetació, amb moviments dels grans animals, no? Perquè hem de pensar que ells convivien amb elefants, amb rinocerons, vull dir, a part d'animals que han perdurat més fins als nostres dies, no? Des de cèrvols, rens, conills tot, i fauna petita.
Que serien, sí, sí, bàsicament els seus recursos també, més a més, de subsistència. No, però ells estaven en tots aquests ecosistemes que dius. I és que, a més, és el que hem dit moltes vegades també, és a dir, es diu glaciacions, No vol dir doncs, que van estar, el clima va estar durant 30.000 anys que feia un fred que no sortia mai el sol. No, no, és com ara, és a dir, hi havia hiverns, hi havia estius calorosos, és a dir, esclar, és tan difícil poder saber, o sigui, saber doncs, si l'any 25.302 abans de la nostra era doncs, feia fred, o sigui, no es pot...
precisar tant.
Aquest nivell de precisió, no, simplement quan es parla de glaciacions o es parla d'això dels isòtops, no? O les alternàncies climàtiques de períodes de fred en períodes càlids, esclar, és, sempre és molt general. No? I bé, sí que la tendència mitjana doncs, és de fred, però tot això es anava intercanviant, no? I a més, és com ara. És a dir, ara estem, per exemple, en un interglacial, no? A nivell general, al planeta Terra, i en principi, com diuen els, bueno, els entesos en aquests temes, en principi doncs, tornem a anar cap a una altra glaciació, no? Bueno, però vés a saber.
Encara que sembli mentida.
Que sembli mentida, això és el que diuen, és a dir, que ara estem en... Bueno, va haver-hi aquest últim canvi climàtic fa 10.000 anys, va haver-hi una època de període, un clima càlid, no?, que va permetre l'agricultura, tot això que hem parlat a vegades, no?, la prehistòria recent, la civilització, etcètera. Bueno, i ara sembla que iríem cap a un altre clima glacial, però bueno, això vol dir que bueno, els canvis, com que són, en fi, puntualment, són brutals, i llavors, clar, tu fas mitjanes i, bueno, surt el que surt, no?
Uh-huh. Sí, perquè amb aquest tema hem de pensar que en aquest temps d'aquests 10.000 anys que estem visquent de període interglacial de bon temps, no sempre ha fet el mateix temps. De pensar que els darrers segles del que seria l'imperi romà, el clima es va anar refredant. O l'alta edat mitjana, no? Cap al segle XIV-XV, el clima es va tornar a refredar. I...
Sí, precisament aquí, ara que dius a l'edat mitjana, va haver-hi la famosa petita edat del gel, que li diuen, no? Que diuen que el Tàmesis anava glaçat. La petita edat del gel, no?
Sí, sí, imagina't. Sí, ja hi érem els humans...
Per tant, això el que volem dir és això, els neandertals, bueno, hi ha la imatge típica, que és l'humà del fred, no?, de les glaciacions, però que bé, sí que va viure bàsicament, doncs, o la major part del temps, doncs, en un parell de les últimes dues grans glaciacions, però entre mi hi va haver-hi l'interglacial, va haver-hi períodes de vaivents, no?, ecològics, que se'n diu vaivents ecològics, és la paraula, no?, de canvis, i que llavors, a més, hi ha els fenòmens locals, és a dir, com ara, hi ha un clima general, potser no a la península, però clar, no és el mateix el clima d'aquí, mediterrani, o el clima atlàntic. No? Llavors hi ha els factors locals, que això condiciona doncs, també el tipus de fauna. No? Si és una fauna de fred, doncs, et trobes des de rens o lemmings, no? O per exemple, si és un tema, o climes càlids, no? Com podria ser a Itàlia o Israel, doncs et trobaries, doncs, per exemple, hipopòtams, no? Encara hi eren en aquesta època. Bé, és això, aquesta és diversitat, està bé això, la diversitat, no? Perquè, esclar, diversitat biològica hi és, diversitat natural hi és, i els neandertals, que nosaltres els volem estudiar o pretenem fer-ho doncs, com un conjunt, esclar, hi ha aquesta diversitat, no podem...
Com ara, bueno, és complexa.
Complexa, que esclar.
Uh-huh. Com també ho era, bueno, el seu, diguem, habitatge, que alternaven estades curtes, moltes vegades amb coves, no? Que no és una gent que romangués molt de temps en una cova, amb estades a l'aire lliure. I això és una cosa que es veu molt bé amb el que seríem els jaciments.
Sí, sí, això, la paraula clau, diguéssim, que sempre han arribat ja, que ho defineix a tots els investigadors, és l'alta mobilitat. Eren grups molt mòbils. Recorrien el territori, doncs, feien grans distàncies. S'instal·lien en un lloc i llavors, doncs, s'adaptaven al medi, no? I llavors, bueno, l'explotaven al màxim. És clar, hem de pensar que la mentalitat del paleolític, no?, aquest sistema econòmic, és una mentalitat molt diferent de la nostra. És a dir, nosaltres tenim una cosa assegurada, en principi, tot i que no sigui un dret, però a vegades donem per suposat que és un dret, no?, que és el tema de l'alimentació. Cada dia, com que hem transformat el medi de tal manera doncs, que creem els aliments, doncs ja està, és simplement anar al súper, comprar i la nevera plena, no? Esclar, és la mentalitat nostra, és a dir, nosaltres hem creat els aliments i hem alternat el medi i, per tant, el tenim al nostre abast. En principi, si pues, hi ha sequeres, hi ha bueno, problemes econòmics, problemes polítics, de guerres, si no hi ha això, doncs en principi hi ha una tranquil·litat i una estabilitat. Però a l'època del polític no. És a dir, la diversitat de recursos que t'ofereix el medi els explotes tots. Nosaltres no, nosaltres bàsicament que tenim pa, bueno, quatre, ens estem molt especialitzats en una sèrie de productes, no?, que els tenim a la nevera i ja està, el rebós, no? Quan tu ets un caçador nòmada recol·lector, aprofites el màxim de recursos que t'ofereix el medi, i això fa que t'hagis de moure molt. És a dir, si, i també busques els animals, els animals, és clar, què fan? Els animals es desplacen per estacions.
Ja, on hi ha el menjar.
On hi ha el menjar, i llavors els humans al darrere. Per exemple, en el cas de l'Alta Garrotxa, que aquí tenim neandertals, sembla ser que els investigadors que ho han estudiat, tant a la Cova 120 com a la dels Ermitons, que us n'hem parlat moltes vegades, doncs està ben documentada la presència d'aquests neandertals de curta durada, doncs per caçar, doncs, la cabra, no? Bàsicament, entre altres animals, no? Però això voldria, doncs, que aquests, com que també els tenim a Serinyà, és a dir, tot el Pla de l'Estany, doncs els trobem pel territori, que es van desplaçant, i a nivell estacional, doncs, ara són aquí, ara són allà, doncs, per què? Com a bons nòmades, com a bons recol·lectors, com a bons caçadors, doncs s'adapten al territori i es mouen, és a dir, en funció dels recursos, no? És això la... Bé, seria una enorme mobilitat, no?, d'aquests... d'aquests grups humans.
I bé, tot i aquesta mobilitat i això, ells també tenien la seva pròpia cultura, no? Que abans apuntaves molt bé, l'aparició d'aquests ocres en molts jaciments, no? que ens apunten a que es pintaven el cos.
Sí, sí, això és una prova directa, doncs, que molts s'han trobat, doncs, en molts jaciments de tant d'aquí de la península ibèrica com al Pròxim Orient, a més que també hi ha, això és interessant perquè a part de pintar-se el cos, que vol dir, doncs, un comportament simbòlic, que això n'hem parlat, de comportament modern, esclar, a més aquesta gent també enterraven els morts. Per tant, ja són més proves, doncs, que tenien un comportament simbòlic molt semblant al nostre, allò que vam anomenar en un programa, doncs, el comportament humà modern, no? Això és interessant perquè, esclar, com se sap tot això, no? Per què digueu tot això? Com ho sabeu? Doncs és que això és el que trobes als jaciments. Per exemple, el tema de la mobilitat que parlàvem abans, per què es creu que hi havia molta mobilitat? Doncs perquè en un estrat, quan tu escaves, en un estrat te trobes, dius, ostres, aquí hi ha neandertals. Hi ha, per exemple, cavalls, no?, morts, que se'ls van cruspir. Al costat hi ha restes de foc i llavors hi ha eines. Vale, hi ha un estrat perfecte, dius, ostres, aquí no hi ha dubte. Però trobes que d'eines n'hi ha poques. Per què n'hi ha poques? Doncs perquè simplement van fer una activitat puntual. I llavors poder trobes en un nivell al cap d'un temps que pots separar el que se'n diu diacronia, és a dir, separant el temps, que és una següent ocupació, que veus que han tornat a anar al mateix lloc al cap d'un cert temps i a fer una altra activitat puntual. Moltes vegades la mateixa.
Aquest però cert que... temps, hem de dir que no és al cap d'un mes o dos. Potser estem parlant de
temps, sí.
D'un segle.
Exacte.
O més. Vull dir, no, exacte, hem de pensar... que van anar-hi ara que estem a l'hivern i anem a la primavera. Estem parlant de temps, de temps suficient com per acumular capes de terra que no ens donin cap informació.
I això també que estàs dient és molt interessant perquè t'està posa de manifest una altra cosa que no només és pròpia dels humans nostres, de Sapiens, que ja heu anat, diguem, al llarg del programa, que és el tema de les tradicions culturals. És a dir, les coses que es deuen haver perdut aquí pel camí, no, diguéssim, de transmissions de coneixements. És a dir, coneixes bé un territori, què fas com a grup? El grup protegeix el grup, és evident, la tribu, no, de 20, 30, 40 persones, això vam parlar en el capítol de com es vivia el paleolític. Doncs tots aquests coneixements adquirits els transmets dintre el grup, la comunicació, a la vora del foc, segurament, doncs se sap, doncs mira, que a tal lloc, doncs, tal tipus d'animals, no? Doncs per la cacera, doncs, o si va haver-hi una extinció d'aquells animals, si s'han de seguir per aquí, s'han de seguir per allà, i això fa, doncs, que tu, com a grup, llavors et mous cap a... t'orientes, no? És molt interessant, és el tema de la tradició cultural, de transmetre els coneixements per obtenir aquests recursos, no?
I un altre fet curiós, no?, d'aquest comportament que tenien i que ens denoten això, és un sentit de grup bastant fort, és que s'han trobat casos, i més d'un, que es cuidaven la seva gent gran, no? Els seus vells, aquesta font de sabidoria que tenien...
Això, sí.
L'han trobat, això, amb gent que...
El fet de tenir cura dels més grans, això és que és extraordinari, perquè, per dir alguna cosa, és que estem a les beceroles del coneixement. Fa només 150 anys que es va trobar el primer Neandertal. Només en fa 100 i pocs que es van trobar les primeres restes fòssils d'Homo sapiens moderns, no? Com, diguéssim, d'aquests de fa 30-40 mil anys, no? Vull dir, fa... Bé, una de les coses, o un dels estereotips que sempre hi havia, és que deien, bueno, totes les espècies aquestes fòssils que es van trobant, esclèticament s'assemblen molt als humans, no? Venen, són a la mateixa línia, però han de ser completament diferents de l'Homo sapiens, no? El tema del comportament, de la conducta, o sigui, sembla que les conductes aquestes només les tinguem nosaltres, no? I ara, a mesura que es va excavant, són sorpreses, no? Aquesta realment és una sorpresa, és a dir, veure que hi ha hagut altres espècies humanes a part de la nostra que també té cura dels vells. Com se sap això? Per què se sap? És a dir, perquè s'han trobat, doncs, per exemple, cranis. Hi ha un crani molt famós, que és aquest de el viejo de la pel de la Chapelle aux Saints, bueno, que és un jaciment de França, aquest és fa 100 anys que es va trobar, bueno, precisament ara fa 102 anys, que això era el 1908. Bueno, doncs què s'ha trobat aquest home gran? Aquest home ben vell, vaja. Doncs que es va quedar sense dents. Vale? I llavors s'ha pogut estudiar, doncs, que va morir molt temps després, un parell o tres anys després, que s'hagués quedat sense dents. Per tant, ja, aquells dos o tres anys que va estar visquent sense dents, ell tot sol no hauria pogut viure, necessitava l'ajuda de algú més, no?, per preparar-li el menjar, etc. Vale? Doncs això vol dir, doncs, una forta cohesió social i una protecció, una cura pels demés. Que això, per exemple, en espècies de fa un milió d'anys humanes no te'l trobaves. No hi havia aquesta cura, és a dir, ets com, bueno, com és la llei de la natura, i llavors no hi havia aquí compassió possible, no, diguéssim.
I un altre fet que marca, això... no?, que aquesta cohesió de grup i el que podria ser és la, diguem, l'establiment de rols de diguem d'un protosacerdot, no?, que podria oficiar aquests enterraments, que podria ritualitzar
xamans i
uns xamans, sí. L'establiment també d'un cap, no? Un cap de caçadors, no? Un cap de la tribu, el que
decidia una especialització.
Així és com l'aparició, diguem, dels primers metges, no? De remeiers que coneixien les herbes curatives que assistien a parts, que, bueno, que l'establiment de petites diferències socials, no? Dintre d'aquests petits grups que els ajudaven al seu funcionament, a la seva previvència. I amb això, i no ens cansarem de repetir-ho, el llibre clan de l'os de les cavernes és un molt bon exemple, especialment el primer llibre, amb l'establiment d'aquests rols.
I està bé perquè, com també aquell llibre que ara comentes, es fonamenta, doncs, en bases històriques. És a dir, una cosa és la novel·la, no?, que és la part, diguéssim, la capacitat de l'escriptora, que això està molt bé, però l'altra és, doncs, que es fonamenta, doncs, amb dades del Pròxim Orient, no?, que això és... Quan parlem d'aquests primers enterraments, no?, de Neandertals, i d'aquesta cura, doncs, dels grans, d'aquestes ofrenes, no?, amb flors per sobre d'una tumba, no?, que tot això s'ha trobat al Pròxim Orient, amb Neandertals. Tot això dona peu a pensar, doncs, aquests comportaments molt semblants al nostre, als humans moderns. De totes maneres, això de la cura dels vells, en els Neandertals està claríssim, no? Hi ha més d'una resta. Però és molt curiós, ara només dit així una pinzellada, doncs que ja vam parlant d'aquell famós jaciment, no?, de Manisi, no?, el Caucas, de fa un milió i mig d'anys, que seria, doncs, els humans més antics que han entrat a Europa, provenients d'Àsia, no?, pel corredor aquest de Palestina i cap amunt, i després es bifurca cap a la dreta, diguéssim, cap a Àsia, i cap a l'esquerra, doncs, cap a Europa. Doncs aquí també se'n va trobar un home gran, un home vell, el vell de Manisi, no?, que es diu, que també li va passar exactament el mateix. Que no tenia dents i va morir al cap de 2 anys sense dents. Aquesta sembla ser que és la prova més antiga de la cura als vells, la més antiga de totes. És una, és aquesta espècie, doncs, de Homo erectus, Homo georgicus, bueno, l'anterior, l'Homo antecessor, és una mica confús saber exactament quina espècie és la humana més antiga, doncs, que va arribar per primera vegada a Europa i a Àsia, però que, curiosament, aquí també hi ha puntualment, almenys, aquest cas de cura hi era. El que passa llavors amb els Neandertals és supergeneralitzat i amb l'Homo sapiens ja no en parlem, ja és evident que sí.
I un fet ja, per acabar aquesta petita descripció que us estem fent de la seva cultura, és l'aparició del canibalisme, no? No com un fet puntual, sinó com, no tampoc podríem dir sistematitzat, però bé, com no una cosa infreqüent.
És força més general, és una cosa... Esclar, canibalisme, de fet, ja... això és un problema. És a dir, Neandertals i Homo sapiens en tenim moltes dades, perquè s'han conservat més bé, també perquè s'han investigat més, etc. No? I d'això del canibalisme, en el cas dels Neandertals, n'hi ha prou dades, és a dir, hi ha diferents jaciments escampats. No tots, a diferents llocs. Doncs, per què serviria el canibalisme, no? Què seria? Podria haver-hi tres grans... per què es menjaven l'antropofàgia? Per què es menjaven un altre?
Bàsicament, per gana.
Per gana.
Sí, un primer...
O llavors també, sempre hi ha el dubte, és a dir, o per gana o per un ritus, no? Com hi ha tribus actuals, no? Que ho fan, un ritus, un ritus simbòlic, no? Però el cas és aquest, és a dir, que el canibalisme en els Neandertals sembla ser que és una pràctica quotidiana habitual, almenys en certes tribus, no? Perquè, esclar, és que certes tribus, el que diguem, Neandertals no vol dir, és una espècie, no? D'acord, però els comportaments culturals de la península Ibèrica amb els comportaments del Pròxim Orient segurament no tenien poc a veure, és a dir, la mateixa espècie, com nosaltres ara, no? Som la mateixa espècie, però culturalment, doncs, hi ha fàcies, no? Regionals, que se'n diu, vale? I llavors això... El tema aquest, doncs, el canibalisme, el que dèiem abans, en espècies anteriors, no? La famosa de l'antecessora, Atapuerca, aquella de 800.000 anys, els seus investigadors defensen, doncs, que sí, que ja les proves són suficients per considerar que allò és canibalisme, no? I, de fet, els ossos tenen unes marques de tall doncs, que apunten això, que han estat tallades, efectivament, doncs, per eines de pedra i que, per tant, és una prova de canibalisme. O aquesta cova que hem parlat a vegades sovint aquí de Perpinyà, de la Cauna de l'Aragó, també sembla que a l'entorn de 450.000, 500.000 anys també hi ha, doncs, un episodi puntual de canibalisme, no? Això són episodis puntuals d'espècies anteriors als Neandertals, però amb els Neandertals, doncs, el canibalisme ja sembla que sí que és un fet més general, no? Més freqüent.
I ara ja que ens estem acostant al final del programa, encara queden uns quants minuts, ja enfocarem...
Ara ve el bo.
Enfocarem el que podríem dir que és l'ocàs d'aquesta espècie.
Sí.
Parlarem de la seva extinció. Us hem parlat una miqueta dels seus orígens, de la seva cultura, els elements que sabem i aspectes...
Més, el més general, perquè és clar, és que un tema com aquest no dona per... És impossible, no?, de concretar-ho tot, però sí que va bé, doncs, tenir unes pinzellades, no?, esclar, és que és el tema aquest, no?, l'espècie anterior a nosaltres, a vegades pensar en això, no?, esclar que tots estem immersos en la nostra vida quotidiana i prou feines tenim com a espècie actual, doncs, a tirar endavant, però bé, a vegades mirar una mica, doncs, enrere, però enrere de debò, no, allò que diguem, no fa mil anys a la de mitjana o a l'època dels romans, o... no, mirar enrere de debò, és a dir, en el sentit profund de la humanitat, no, dels nostres orígens com a espècie, doncs, o sigui, de seguida el primer que et trobes és l'Homo Neandertal, no, i crea aquesta curiositat, no, i com és que ell es va extingir i nosaltres no, és a dir, amb aquesta espècie hi hem coexistit, és a dir, un humà com nosaltres, amb la mateixa carcassa, amb el mateix esquelet, no? Hem estat capaços nosaltres, doncs, d'inventar reactors i anar a la Lluna, o d'inventar els ordinadors, però un humà com nosaltres, anatòmicament igual, doncs fabricava eines de pedra i no sabia fer res més. Les capacitats biològiques eren exactament les mateixes, igual que nosaltres, però uns hem sigut capaços fa poc d'anar a la Lluna, de fer cotxes, de fer ordinadors, i els altres fa 150.000 anys, 200.000 anys enrere o 40.000 anys enrere eren incapaços de fer això. I a més estaven coexistint doncs, amb una altra espècie semblant a nosaltres, la més pròxima a nosaltres, doncs, biològicament i culturalment, no els neandertals. Clar, això és un tema apassionant, crea, en fi, molts dubtes i molt, bueno, aquelles ganes de saber què ha passat aquí. I, evidentment, la resposta definitiva
no la sabem.
Avui no hi sortirà, eh?
No és que no sortirà perquè no us ho vulguem dir, és que està per escriure encara.
Està per escriure així. És difícil, aquesta.
I bé, com abans us hem dit, que la seva aparició del voltant de fa uns 300.000 anys va sorgir aquesta espècie.
Aquí a Europa, que això
sí,
ho sap.
El que queda més o menys clar és quan es va extingir. Estaríem parlant del voltant de fa uns 28.000 anys, no? O sigui, aquesta espècie va viure únic i exclusivament 270.000 anys. Mil anys més, mil anys menys.
Sí, sí,
més o menys. Però està acotada en un temps temporal, diguem, podríem dir que curt. No és molt extens.
No, en comparació amb altres espècies que van existir abans dels neandertals. És clar que això també sempre, la investigació pot retrocedir aquesta cronologia, perquè hi ha gent, per exemple, que apunta que els seus orígens, doncs, ja remunten a mig milió d'anys enrere, que tenen alguns trets, els Homo heidelbergensis, per exemple, que és l'espècie anterior als neandertals, doncs tenen alguns trets així morfològics, que ara no hi entrarem, que ja apunten a que podrien ser, bueno, antenandertrians, no? Que se'n diuen, és igual. El cas és aquest que dius, que són 250.000 anys, més o menys 270.000 anys, els que aquesta espècie de neandertals està vivint, no? Per aquí. I que al final és això, els últims restes que s'han trobat de la seva cultura i dels seus ossos precisament són a la península Ibèrica. Això ja de moment és així.
Sí, és concretament a Gibraltar.
Una sèrie de coves que hi ha just exacte molt bé al costat del Peñón, bueno, per allà, una sèrie de coves que estan a tocar el mar. No? I esclar, això també és aquella imatge, no? Com si estiguessin ja abocats a l'extinció, no? Que ja, esclar, no hi va haver-hi neandertals al nord d'Àfrica, que també ha estat un dels grans debats. No, Àfrica, de moment, no s'ha trobat mai cap neandertal. Sembla ser doncs, que els últims neandertals es van anar reduint, perquè on s'han trobat les restes, doncs això, a les penínsules. Sobretot la nostra, la Ibèrica, és la on s'han trobat els últims. Però llavors també se n'han trobat a les penínsules doncs, Itàlica i a la Volcànica. És a dir, els últims neandertals els trobem en aquestes tres penínsules. I, curiosament, el que ara explicarem, les causes no, de l'extinció, curiosament o no curiosament, perquè no se sap, es va produir aquest fenomen de raconament, no, que es diu així, estaven allà bueno, arraconats, o de refugis, curiosament, doncs, uns 10.000 anys després que haguessin arribat els Homo sapiens a Europa.
Sí, sí, perquè a part d'aquest fet, el curiós és això, no? que s'estableix més o menys que, diguem, el seu període màxima expansió, no? El seu zènit de la seva existència
i de població
i de, població i de presència gira més o menys entre els 60.000 i 40.000 anys. No?
Que és just abans que arribi l'Homo sapiens a Europa, és quan els neandertals
estan en el màxim apogeu. I llavors, això, no? Fa 40.000 anys ve l'Homo sapiens a Europa i...
Estan 10.000 anys que coexisteixen i aquí hi ha els grans dubtes. Què ha passat aquí? Què ha passat? Per què es van extingir els neandertals? Per culpa de l'Homo sapiens, que el van arraconant, diguéssim, per competència ecològica, no? Aquesta, en principi, seria la teoria que més tothom més defensa, no? Que va ser un tema de competència ecològica. De dir, doncs, els humans, nosaltres, no els Homo sapiens, el tenir una millor cultura, millor, entre cometes, o sigui, això de millor...
Sempre és relatiu,
és a dir, una cultura, doncs, més eficient, o com s'hagi de dir, no? Doncs, van anar arraconant es van apoderar dels llocs més on hi havia millors recursos i els neandertals van anar quedant doncs,
Marginats, sí.
Marginats, i llavors hauria sigut com una mena d'amor natural, no? Els haurien anat quedant arraconats fins que, doncs, de forma natural, els últims llocs, com aquest que diem de Gibraltar o dels, de la península Ibèrica, diferents llocs, doncs, i de la península Itàlica s'hauria anat extingint. Aquesta podria ser una. Però clar, és que el que és molt extraordinari de tot plegat és que va haver-hi 10.000 anys, 10-15.000 anys, que van coexistir. Van viure en un mateix territori. Com van ser els, va haver-hi contactes, com van ser... Bueno, això aquí...
Un altre,
de pel·lícula, això,
sí,
ja.
Una altra de les causes que també s'apunten, no?, seria el de una enfermedad, no? Com hem vist, com que moltes vegades s'estableixen molts paral·lelismes antropològics entre el que coneixem i el passat, no? Podria ser com va passar quan els espanyols van anar a Amèrica, no?, que van portar les enfermedades europees amb les quals per nosaltres estàvem més o menys preparats, no? Teníem el sistema immunològic amb les seves defenses, i en canvi, quan van anar allà amb els pobres indígenes, bueno, una simple verola va fer un mortaldat de milions de persones, un simple refredat exterminava pobles sencers. S'ha establert aquest, potser, un paral·lelisme, no?, de que aquesta arribada d'humans sapiens portés també alguna enfermedad.
Sí, perquè aquest contacte es veu entre espècies d'animals, això està comprovat en el món natural, i llavors això és una hipòtesi. El problema, esclar, és difícil de demostrar aquesta, és un problema, com ho trobes això en el registre fòssil o en el registre genètic, no? De moment és difícil, però aquesta és una més, no?, de les hipòtesis, doncs, que es plantegen.
Perquè
saber aquest enigmàtic, doncs, aquesta fi així, de cop extingida del Neandertals, no?
Sí, i el que una hipòtesi que podríem dir que està, podríem dir, bastant descartada seria el de violència, el de guerra entre les dues comunitats d'humans, no? Perquè només s'ha trobat un indici en tots els jaciments que s'han descobert
de violència.
De violència.
I encara problemàtica, és una cova d'aquestes d'Israel, doncs, que es va trobar un Neandertal enterrat i que, doncs, tenia a la costella, doncs, una ferida de llança de pedra. Però, esclar, és un cas, és massa poc, no? Violències esporàdicament, puntualment, ni podien haver-hi, o ni van poder haver, però, esclar, d'aquí a parlar d'un extermini, com fa 50 anys, per exemple, o 60, algú havia arribat a dir, se'ls hauria exterminat per violència. No, això, les dades no apunten cap aquí.
I bé, ja estem arribant ara sí ja al final del programa, que com sempre se'ns ha fet curt, i esperem que vosaltres també. I bé, emplaçar-vos a la setmana que ve, dissabte que ve, ja no en un període de reflexió com avui, no? Que esperem que ho aprofiteu perquè s'ho il·lumini aviam qui s'ha d'anar a votar o no s'ha d'anar a votar demà. I bé, des de Ràdio 90, simplement recordar-vos que podeu escoltar el programa via internet a les www.r90.org, on també trobareu els podcasts d'aquest programa a partir del dilluns i dels programes anteriors.
La setmana que ve, doncs, parlarem d'un altre tema d'aquests de prehistòria, i bé,
que esperem que sigui del vostre grat.
Exacte.